One, two, three, four, endavant.
El ejército español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan
con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá.
Compañero, basta ya, la anarquía vencerá.
Hola, molt bona tarda, companys, companyes, què tal, com esteu? Tornem un altre divendres aquí a les zones de Ràdio Bronca. Avui és divendres 18 de setembre i esperem que esteu dinant bé. Són les 2 de la tarda, això és Logofòbics, Ràdio Bronca. Logofòbics, el programa de l'editorial i distribuïdora de material anarquista... Logofobia. Doncs bueno, ens endinsem ja en el que serà aquest programa, que és el programa número 92. 92 programes ja aquí en antena. L'antena de Ràdio Bronca. Bueno, en aquest programa, primerament, volem recordar que aquí, d'aquí a unes 5 hores es presenta a l'Ateneu Popular Salvador Acatà. Bueno, més que es presenta, presentem a l'Ateneu Popular Salvador Acatà el llibre L'anarquia funciona, de l'editorial Descontrol. Escrit pel Peter Herderlos. I bueno, un cop recordat això, ara ja sí, ens endinsem en matèria. Avui tornem a parlar de repressió, concretament d'una repressió patida fa ja gairebé any i mig, per allà pel gener del 2014, quan el company Nasid, quan el... això com deien, el company Nasid va ser extraditat al seu país d'una manera un tant irregular, quan encara... quan solament quedava menys d'una setmana per al seu judici. Nasid era un militant, estava en aquest moment era militant de la PAL, la plataforma d'afectats per la hipoteca de Girona i Sal. Bueno, els actes de solidaritat van acabar en repressió policial, evidentment. Hi ha dues persones pendents de judici. Fa un parell de dies van poder parlar amb una d'elles, el Enric, i ara us deixem la entrevista. Però abans comencem a una cançó de La Fúria, una versió dels Clash en castellà, clar que sí, en el que parla com és allò que pensen els emigrants, els migrants, quan arriben a l'estat espanyol i quina és la realitat que es troben. Bueno, sense més, us deixem aquesta cançó de la Fúria. Després sentireu l'entrevista del que le van fer a l'Enric.
Enric, què tal?
Bé.
Bueno, ens trobem aquí amb l'Enric, que bueno, ara ha començat amb el suport del grup antirepressiu una, bueno, una mena de campanya en solidaritat amb ell, perquè bueno, el 15 de gener del 2014 va passar un fet, i és que a una persona militant dels moviments socials de Girona, bueno, com era migrada, o emigrant, com es diu, doncs aquella nit els van extraditar d'una manera un tant fraudulenta, no? O sigui, com dir-ho, era una persona que era un immigrant il·legal, dient-lo entre cometes,
no?
Oficialment, i clar, era un immigrant il·legal que a sobre molestava perquè participava en els moviments socials i sobretot de la PA, més concretament de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Doncs en aquella nit, la nit del 15 de gener, que és quan va ser extraditat la Citasout, que és com es diu, que és com és el seu nom sencer, doncs va haver una concentració de suport, o una concentració per intentar evitar la seva extradició, extradició que ni s'entenia ni s'entén. Doncs ells cada 15 dies anava a signar, o sigui que dins d'aquesta il·legalitat tenia tot més o menys en regla, ell anava complint, no?
Perfecte.
Doncs, bueno, Enric, aquella nit es va fer una concentració en la que va intentar parar la deportació i, bueno, explica'ns qui era l'acid i què va acabar passant aquella nit.
Doncs l'Aziz era, a part de veí i amic, un militant d'aquí a Girona dels moviments socials, company d'alguns sectors d'aquí de la lluita, i com va ser en el 15M, en l'acampada de la plaça Catalunya, on vam estar participant junts en diverses coses, bueno, i bueno, en fi, també va estar militant molt en sèrio amb la gent de la PA. Va estar visquent el bloc de Salt i bueno, ja feia un temps que ell com a persona individual rebia una pressió, una repressió per part de la policia de Girona, de la Policia Nacional per ser exactes, que el deportarien en sèries amenaces, i al començar la, diguéssim, el seu activisme a ficar-se una mica més en sèrio i a l'estar ocupant el bloc de la PA, doncs el van encausar, el van dir que el deportarien, li van ficar una data de judici perquè es demostrés que aquesta persona estava arrelada aquí quan portava, em sembla, 9 anys entre nosaltres, entre nosaltres no exactament a Girona, però és igual, aquí en aquest territori. No m'agrada parlar de països ni banderes. I en fi, trobo estúpid el fet de demostrar que una persona com ell s'ha arrelat. Després de 10 anys és evident que té un arrelament. De fet, vam respondre a moltes persones a nivell personal, com amics seus, no només com a militants. I en fi, van fer una jugada, va ser una jugada que el van afirmar i el van detenir sense donar-li explicacions, i d'aquí, sense saber realment què li passaria, pues el van deportar.
Buenos días, la última hora nos lleva ahora mismo a Melilla. 400 personas han intentado saltar.
Corrent al nord, rere el botí que els han robat.
explica'ns doncs, aquesta detenció. Lògicament va tenir una resposta solidària. I bueno, explica'ns bueno, per què aquesta, com va ser diguem, reprimida i com veu acabar detingut molts dels que veu participar en, diguem, en aquestes accions de solidaritat amb la CID.
Doncs, bueno, en aquella nit van haver les concentracions que intentant evitar la seva extradició, es van fer cadenes humanes, barreres humanes a les portes dels jutjats intentant que no se l'enduguessin i al final pues, se'l van endur d'amagat de tot el volum de gent, se'l van endur encaputxat i
per davant quan la gent esperava per darrere perquè van fer la jugada
sí, sí, van fer la jugada, van fer veure que sortia un cotxe de policia
per darrere,
per darrere pel garatge i mentre van treure l'anell caminant per una porta secundària
per la porta de davant, penso que era
per una porta petita secundària que hi ha davant i se la van endur dins d'un furgó i a partir d'aquí doncs, l'ambient es va carregar de tristesa, de ràbia de
en fi, no? Normal quan volen deportar, quan volen expulsar del país a un amic, company.
La meva opinió no és una deportació, és un segrest d'un company i és, en fi, se'm fica la pell de gallina al parlar-ho perquè és, ho trobo molt fort. Sé que hi ha molta gent dia a dia que viu aquesta situació i no ho vivim de prop i em sembla que no ens toca tant, però quan ho vius a prop et dones compte de molt, bueno, despertes en certs certes maneres, no? I bueno, doncs has de desencadenar unes accions, unes protestes més fortes degut a la ràbia de la gent, a la impotència que sentien i van haver-hi certs aldarulls i algunes confrontacions amb agents de policia i van, en aquella mateixa nit, sé que un company amb el qual estem encausats conjuntament el van detenir en aquella mateixa nit, el company es diu Eloi, no sé el seu cognom, i en ell li demanen 7 anys de presó i al cap de...
Perquè, a veure, diguem-ne que ells, fent el que van fer, van fer violència, evidentment, i clar, a veure que me'n vaig una mica... Lo que, bueno, lo que volia preguntar-te ara és exactament és de aquestes respostes solidàries, perquè trobo que van ser respostes solidàries, és que la gent, com tu deies, va expressar la seva ràbia davant d'una detenció, d'una deportació totalment il·legal i, clar, aquesta resposta solidària va tenir la repressió de la policia.
Evidentment.
I llavors ara, a tu i a aquesta altra persona, què us demanen? O sigui, de què esteu denunciats?
Doncs estem encausats per... Ens acusen d'aldarulls, destrosses del mobiliari públic i agressions i lesions a agents de policia. Si concretem... En el company l'acusen d'agressió i lesions a 2 agents de policia, cosa que bueno, a mi em sembla de dubtosament comparable a 2 agents de policia preparats contra un nano que no ho està, i a mi m'acusen d'agressions i lesions a 1 agent de policia. Concretament em diuen que el dia que li vaig fotre una patada i el vaig tirar a terra i el vaig continuar fotent-li patades. Aquesta és la versió que fiquen els papers en els quals a mi m'acusen, no?
Llavors això estaria penat en presó.
Això està penat a la meva companya amb 7 anys de presó i a mi amb 4 anys de presó.
O sigui, em podrien caure uns anys de presó per solidaritzar-vos. Bueno, per expressar la vostra ràbia davant d'un acte violent, il·legal de l'Estat.
Exacte.
I dels seus gossos, per dir-ho d'alguna manera, que són els que llegeixen el que l'Estat mana. I, bueno, pues, almenys en el teu cas, acabes de... Bueno, estàs ara començant una campanya amb el suport del grup antirepressiu. I bueno, com l'heu començat i què anireu fent? No sé, digues com està ara mateix la campanya i què hi haurà en el futur.
En aquest moment he de dir que està tot, s'està covant tot molt, encara no s'ha engegat res, que està tot, s'està incubant una mica tot plegat, però jo pel meu compte he anat movent, bueno, he fet un escrit, una espècie de relat explicant qui era l'Aziz i com jo vaig acabar encausat per ajudar aquesta persona. I bueno, amb el grup antirepressiu estem preparant una campanya en la qual començarem a intentar financiar-nos, pues, els costos judicials i la defensa per poder, diguéssim, anar a judici no sé com dir-ho, però amb cara i ulls per poder, diguéssim, tindre un suport econòmic per poder financiar el que calgui si surten en algun tipus d'indemnitzacions o el que sigui que es demani, no sé, en fi.
Però tu personalment com veus el cas?
Cru. Personalment em veig... Jo em veig dins, però això tampoc...
Bueno.
No puc, ningú no asseguro res, però...
Total, jo saps que els muntatges policials sempre es poden desmuntar.
Sí, però bueno, també sé gent que han entrat, han aconseguit sortir, gent que no, en fi... No em considero ni molt pessimista ni molt optimista, sinó intento mantenir-me en un punt realista i crec que hi ha possibilitats molt elevades pel fet de que hi ha... tinc antecedents de fa molts anys per tonteries que fa la mainada i...
Bueno, però això són altres coses, no tenen res a veure.
Clar, però el fet de tindre,
no,
el fet de tindre antecedents aquí m'ha ficat en una situació més delicada, no? Que o no. Sou tot absolt o em menjo el que no em vaig menjar anteriorment i el que em fiquin ara, per poc que sigui.
Bueno, així és com aquí en aquest estat, en l'estat espanyol, i no sabem si després en l'estat català, és com es paga, no?, el ser solidaris amb la gent que lluita, se'n paga així. Doncs, bueno, si la gent, per a que la gent pugui estar informada de com va la campanya i tot això, on s'han d'adreçar?
Doncs jo els recomanaria passar per l'Ateneu Popular Salvador Català, on la plataforma antirepressiva s'ajunta per assemblear-se i on bueno, tota la aquí s'anirà penjant la informació sobre com està el cas i en un futur, espero no gaire llunyà, pues, per les xarxes socials també s'anirà fent una mica d'eco de tot plegat.
Bueno, i sap més o menys quan pot ser que triguen a sortir aquest judici contra vosaltres dos?
Doncs la veritat és que per l'experiència que tinc amb el sistema judicial pot anar... Si tenen pressa pot anar per curt i pot ser aquest mateix any, abans que acabi l'any o cap al 2016. I si no, doncs tal i com sol anar la justícia pot durar, la cosa es pot allargar uns 3-4 anys, no ho sé.
Doncs Enric, ha estat tot un plaer haver-te pogut fer aquesta entrevista.
Igualment.
Doncs ja s'aniràs assabentant, no, tu, de com va el cas. I clar, com es diu, cap agressió sense resposta i... cap acte solidari.
I ara amb aquesta cançó del Sobrim Pas contra la repressió. Anem a donar pas al llibre de la setmana amb el Miquel Ribat, que com deien ens parlarà del llibre El franquisme que no marxa, del Lluc Salelles. Doncs això, si voleu rebre més informació del cas de l'Enric, heu de visitar l'Ateneu Popular Salvador Acatà. Allà trobareu tota la informació. Ara se n'anem al llibre de la setmana.
Ya ningún destruirá tu cor. Mira tú, capaz de
Miquel, estàs ja a l'altra banda del telèfon.
Això mateix.
Vale, vale. Doncs, bueno, avui ens vens a parlar del llibre El franquisme que no marxa, del Lluís Salellas, que és membre del grup Ramon Barnils.
Sí. En Lluís Salellas Vidal, el periodista.
Exacte, Lluc Salellas.
Lluc Salellas i Vidal.
Exacte.
Vidal.
Exacte.
I els noms i els cognoms dels responsables de la dictadura que han mantingut els privilegis amb la democràcia, que té un subtítol. Mm. Això està publicat ara el mes de juny, assistiu per edició Saldonar, de Barcelona, i val 19... Ai, i val 12 euros o 95 cèntims.
Bueno, gairebé 13 euros, està així.
Ja és un treball molt periodístic, molt ben elaborat, que en 26 pàgines i aquest tot.
Bueno, doncs, Miquel, pots fer la crítica?
Sí, bueno, començaré amb el David Basse, el president del grup de periodistes Ramon Barnils, que has dit, en el pròleg, titula el pròleg del llibre Ofegats i el franquisme. I es diu que no en volem ser conscients, però cada dia ens llevem enmig d'una atmosfera franquista. D'aquí ens venen tots els problemes polítics quan algú de fora t'interroga del cas català, el procés sempre acabes anant a parar al mur espanyol. Mobilisme i sordera, sortint d'un mateix punt. La no ruptura amb el franquisme. La supervivència del franquisme ha sigut i és tan profunda, escriu Basse, tan estesa, tan transversal, que no es pot fer una explicació ràpida de l'error que ha permès el propòsit que ens ofega. Les proves de la connivència política, judicial, policial i militar amb el feixisme arriben a extrems increïbles. Un estat decideix no fer net amb el franquisme estructural forjat durant 40 anys de dictadura. Per què? I ell contesta l'objectiu que hi ha aquest llibre. L'objectiu d'aquest llibre respon la pregunta. Com deia el periodista Xavier Benader, encara hi ha moltes tapes de les clavegueres de l'estat espanyol que no s'han destapat. Hi ha tapes per tot arreu, afegeix Basse. I ara anem al llibre. El llibre de Lluc Salellas i Vilar posa llum on fins ara hi havia foscor. Els noms i cognoms dels proms i de les grans famílies franquistes que encara maneguen els fils. Un retrat del per què hem arribat fins aquí. L'autor ens diu que la immensa majoria de la gent gran que viu al país han viscut, com jo mateix, que soc del 1950, en la pròpia pell els efectes de la guerra i han patit una dictadura de 40 anys. Serveis militars eterns, que jo finalment no vaig fer, pobresa, fam, repressió i violència durant quasi la meitat de la seva vida. Bueno, que cal tenir en compte que hi havia cartilla de racionament fins a l'any 52 amb el Congrés Eucarístic. I no han fet pas, i no ho han fet pas per elecció pròpia ni tan sols com a conseqüència d'haver-lo demanat. Una vida viscuda en un context polític de restriccions establertes per una junta de militars i tecnòcrates ultraconservadors que van oposar fermament a qualsevol classe de llibertats formals democràtiques, a la modernització, van oposar, i també a la diversitat cultural, al franquisme. Salellas explica que la democràcia liberal que encara hi ha és fruit d'una transició política engegada després de la mort del dictador Franco. Alternança de partits, eleccions cada 4 anys, un sistema econòmic i una monarquia que no es poden discutir i una bona colla de drets socials i polítics que en teoria són garantits per la majoria de la població. Aquesta és una síntesi de la nostra realitat, de la realitat que teníem fins a la sotragada dels últims anys, que cada vegada la situació és pitjor. Mm-hmm. El llibre vol recuperar el fil de la nostra història i analitzar com aquells que van instal·lar, que es van instal·lar al poder amb la força de les armes, el 1939 continuen d'alguna manera exercint-lo des de l'administració pública, partits i grans empreses del sector econòmic estratègics. Salles investiga al voltant dels últims 50 ministres de Franco i les seves respectives famílies, que ens introdueix a com aquesta gent, les seves empreses i els seus descendents han continuat situats a les altres esferes del poder, tot i l'arribada de les llibertats formals democràtiques d'un text constitucional de 1978 que d'un cens electoral espanyol de prop de 26 milions d'electores i electors van votar 15 milions solament. Però que no va posar fi del tot a la dictadura franquista, ja que la democràcia liberal espanyola va mantenir aspectes clàssics del funcionament del règim franquista del general Franco, feixista del general Franco. Una gran continuïtat funcional i orgànica entre l'estat franquista i el de la Constitució del 1978. L'enquistament de les èlits franquistes a la monarquia borbònica ha estat de tal magnitud que els governants depenen d'aquestes, siguin hereus d'empresaris franquistes o també de funcionaris franquistes. A nivell domèstic, la Catalunya autònoma només ha tingut les èlites que li va deixar Franco. Patim una francodemocràcia espanyola. Hi ha continuïtat política i econòmica d'abans i després de Franco i les grans empreses espanyoles en sectors estratègics. Franquisme, societat anònima. Hi ha 2.000 famílies que manen a l'estat capitalista espanyol des de 1939. A Catalunya, la immensa majoria de les grans famílies empresarials, autòctones, diríem, d'avui, són hereves de les grans fortunes que van sortir beneficiades de la victòria militar franquista de 1939, quan es van edificar les estructures d'estat i de poder que han continuat vives i fonamentades fins avui. I és precisament per això, talment com en els anys 40, els complots que avui continuen exercint el poder econòmic també polític a Catalunya són Millet, Cortina, Carceller, Mateu, Trias, mentre que el conjunt espanyol són de Oriol, López de Tona, de la Mota i Mont, Suárez i de Borbón, o de Borbón, per posar alguns exemples. Les mateixes famílies propietàries de les terres i els recursos que exerceixen d'enllaç amb els sectors productius estratègics o previeixen de persones de les dues principals forces polítiques, i en especial el Partit Popular. Així, 2.000 famílies manen i executen el conjunt del Regne d'Espanya des de fa 3/4 de segle. Hi ha 20 persones que tenen igual com a riquesa que els 9 milions de persones més pobres del regne. L'alta burgesia catalana que formava part de l'oligarquia franquista s'ha mantingut viva durant el pas dels anys en tots els sectors econòmics. Aquests dies es parla del president de la patronal catalana com un destacat contrari a l'existència d'una república catalana independent d'Espanya. Però això li feia jo. I Joaquim Gall de Montellà. En el llibre de Salelles hi trobem la seva fitxa política familiar. Fill de Rafael Gall de Montellà, advocat i falangista de Barcelona. Sobre el fonament de Ciutadans, que fou el Fòrum Babel, hi havia el difunt filòsof Eugenio Trias. La fitxa familiar que surt del llibre és fill de Carlos triat Bertran, d'una família d'alta burgesia de Barcelona, cofundador de Falange Espanyola a la demarcació dels 30, va fugir a Burgos amb els franquistes el 1939, fou tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona en el franquisme, primer secretari del Moviment Nacional franquista, a la demarcació de Girona, un dels noms vinculats amb la sentència de mort del cofundador d'Unió Democràtica de Catalunya, Manel Carrasco i Formiguera, afusellat pel franquisme. Trias Bertran va patir una mort sobtada a Madrid el 1969, cosa que va impedir arribar a ser ministre de Franco. Sobre el diari La Razón, hi ha el grup Planeta, fundador de José Manuel Lara, combatent legionari franquista en la Guerra Civil. Va arribar amb l'exèrcit vencedor a Barcelona. El seu fill, traspassat recentment, Lara Bosch, va consolidar un dels grups editorials espanyols més potents. Amb Planeta, no? Amb inversions en mitjans de comunicació, com ara el diari La Razón, que ja veieu cada dia les pares, bueno, els veiem per la tele quan els ensenyen, o altres mèdia, que són les cadenes La Sexta i Antena 3. Em sembla que aquí ja fem una síntesi del que vol dir aquest obra de Lluc Salegres.
Bueno, doncs, Miquel, això, recordar que ens parlaves del franquisme que no marxa, del Lluc Salegres, sí, que és fill de l'advocat Tia Salelles i actual regidor de per la CUP a la ciutat de Girona. I bueno,
el periodista del grup
Ramon Bernils. I bueno, ja si ens pots avançar de quin llibre ens parlaràs la setmana que ve, doncs endavant.
Bueno, doncs tinc alguns llibres sobre la taula i última hora i miraré, faré la, explicaré la síntesi o la crònica, del que cregui més oportú.
Vale, doncs deixem en sorpresa fins la setmana que ve.
Això mateix. Bona tarda a tothom i fins la setmana entrant.
Bueno, Miquel, fins la setmana que ve. Salut.
Això mateix. Salut.
Parlàvem amb el Miquel Didac del llibre El franquisme que no marxa, del Lluc Salelles. Ara anem a l'agenda. Quan manquen uns 5 minuts per arribar a les... 5 minuts, dic, 15 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Doncs, lo principal de l'agenda, allò més principal, és la xerrada que tenim ara en unes 4 hores a l'Ateneu Popular Salvador Acatà de Girona. Es presenta el llibre de Peter Herderlos, L'anarquia funciona, editat per Del Control Editorial. Recordeu que això serà a les 7 de la tarda a l'Ateneu Popular Salvador Acatà. I ja la setmana que ve, dissabte de la setmana que ve, el dissabte de la setmana que ve, recordeu, dissabte de la setmana que ve, a l'Ateneu Popular, a l'Ateneu Popular no, a l'Ateneu Llibertari de Tarragona, comença el Ingobernables Tour. Sí. El Bigornables Tour que parará a Tarragona, Castelló, Alcoy, Murcia, Elx, Motril y Granada. Presentan el documental Ingobernables de Gonzalo Mateos. Con ella comencem el dissabte 26 de setembre a les 7:45 de la tarda a l'Ateneu Llibertari a l'Omà de Tarragona. Després, al dia següent, estem a la mostra del llibre anarquista de Castelló a les 7 de la tarda al local que es diu La Cosa Nostra. Estarem presentant el documental a la mostra del llibre anarquista de Castelló. Un dia un tant especial, doncs és el dia de les eleccions aquí a Catalunya. Dos dies més tard estarem a Alcoy, a Alacant, al País Valencià, presentant-lo al local de la CNT d'Alcoy. Després, ja al mes d'octubre, el dia 1, estarem a la cafeteria Llibreria Ítaca de Múrcia. Sí senyor, estarem al País Murcià. Després tornarem al País Valencià. Tornem a Elx, al Baix Vinalopó, al local de la CNT d'Elx. Això el divendres 2 d'octubre a les 8 de la tarda, eh? La presentació de Múrcia també serà a les 8 de la tarda. I ja el 3 d'octubre i el 4 d'octubre estarem a Andalucía, a la província de Granada. El dissabte 3 d'octubre a les 7:15 presentem el documental al local de la CNT de Motril. I el diumenge presentem el documental al local de la CNT Granada a les 7 de la tarda. Per tant, recordem més ràpid, el dissabte 26 de setembre a 7:45 estarem presentant el documental a l'Ateneu Llibertari a l'Omà de Tarragona. El dia següent, el diumenge, a les 7 de la tarda estarem a La Cosa Nostra, un local de Castelló on presentarem el documental dins de la mostra del llibre anarquista de Castelló. Dos dies després estem a Alcoy presentant el documental a la CNT d'Alcoy a les 7 de la tarda. Dijous, o sea, dimarts, això és dimarts 29 de setembre. Després, dos dies més tard, dijous 1 d'octubre, estarem a Múrcia, a la cafeteria Llibreria Ítaca, això a les 8 del vespre. Després, al dia següent, també a les 8 del vespre, divendres, dia 2 d'octubre, estarem al local de la CNT d'Elx. I d'ahir ja ens marxem a Andalusia. El dissabte 3 d'octubre, a les 7:15 de la tarda, estarem al local de CNT Motril, dins de les jornades llibertàries d'aquesta CNT. I després, diumenge, el dia següent, estarem al local de la CNT Granada a les 7 de la tarda, participant al Otoño Rojinegro. Doncs bueno, aquestes són les dates de l'Ingobernables Tour. En totes les xerrades contarem amb el seu autor, Gonzalo Mateos. Y bueno, ahora toca y así tenéis que acomiadarnos. Fins la semana que ve. Fins al divendres 26 de setembre. 26 no, 25. 26 es dissabte, que es cuando comencen las presentaciones del documental Ingobernable. Entonces eso, que el divendres de la semana que ve tornem a estar aquí a la mateixa hora, a les 2 de la tarda. Ens acomiadem recordant el nostre correu electrònic logofobia@laquimera.org, el nostre blog logofobia.wordpress.com, i que estem a les xarxes socials, estem a Facebook i a Twitter. Al Facebook, si poses Logofobia, ens trobes. I al Twitter ja que posar l'arroba, després una D i després Logofobia, i ahí ens trobaràs. Ahí tindreu més informació de la gira Ingobernables Tour. I ara, sense més, doncs toca tenir que acomiadar-nos. Fins la setmana que ve. Salut i anarquia. Tornem la setmana que ve al programa número ja 93 d'aquest programa que sentiu cada divendres a les 2 de la tarda. Logofòbics. Salut i anarquia. Bueno, va, doncs s'ha acabat el programa i ara si n'anem ja a l'Ateneu corrent que presentem el llibre L'anarquia funciona. Bueno, va, a veure si apago tot això i marxem ja cap allà. A veure... Bueno... Ei, talla, que se m'està escoltant, eh? S'està escoltant, eh? No sàpigues que s'està sentint això. Però bueno, com s'està sentint, però encara no hem apagat, recordeu, ara a les 7 de la tarda tenim una cita a l'Ateneu Popular Salvador Acatà de Girona, eh? Si no coneixeu encara l'Ateneu, heu de visitar-ho. Bueno, i aquest és un bon moment. Vinga, si esteu a Barcelona, agafeu el cotxe i tireu cap a Girona ja. I si esteu per aquí, per on se'n grava el programa, per la zona de Girona, vinga, va, cap aquí. I bueno, això sí, que el programa es grava a Disbarat Records, que mai ho diem, però bueno, ara sí que ho diem. El programa es registra a Disbarat Records, de Banyoles. Bueno, vinga, talla.
Amplificar cada señal de la contracultura que nace desde base silenciada. Yo voy a hacer la barricada al lobby de Víctor Jara y trencar la apatía creciendo en guitarras al vente matinada. Voy a ser la altaveu y desfer las cortinas de fondo del poder. Voy a ser allá que nos ve la alegría de los pobres que se hacen valent. Voy a ser la altaveu noble de los pobres a casa poster. Voy a mes les mal el estens, bandela y allende como a referents.
Un cap mes, tan calzo y si imagina.
Yo sé que avance a base de contradicciones. A mí en Mau, en las pasiones. El bombo y la caja, les tengo expulsión. Fins
en Instagram. Si el historia nos ves que una guerra per la hegemonía de la exposición. Si en el local de batalla yo te descanso. Voy a ser la alta, veo que revente la norma y es libre de estil. Voy a ser allá que nos debo y la madre que traigo en demanda de sostén. Voy a ser la alta, veo del chique que son mía en un mofle de mix. Voy a ser Malcolm X, ting la parábola entre mon en el ring.
Nunca me es tan caso y si imagina. Si además sortir de la ruta.
Música no es que la rabia, suena la frecuencia, ve fugir de aquesta rabia.